Camins.
No ho noteu? Hi ha com una cosa que flota l'ambient a la redacció. Es nota, us ho prometo. Com una il·lusió, també algun caos. També alguna lleugera aroma estrès per tenir llesta tota la programació de demà. L'aire és més pur, el sol ha tret el cap com a promesa de gran jornada, el color dels llibres nous contribuint a la bellesa i tota una ciutat presa per les flors. Arriba Sant Jordi, una de les festes més maques del món, i la tenim aquí i ens la mereixem. Però això serà demà. Ara tenim Macedònia. Senyora Becerraga, endavant. Tenim una cabina de control que és el camarote de los hermanos Marx. Ara mateix hi ha molt caos. Bona vesprada d'aquest divendres 22 d'abril del 2022. Dia 1 després de Juan Manuel Bajo i la seva dilatada formació a gerontologia i biomètrica assistencial i geriàtrica, que ens va visitar ahir per presentar-nos el seu darrer llibre, Renacer, una nova oportunitat per al major. Si és que estem que ho petem amb els llibres. Dieu també després d'Ignasi Miranda i el seu temps de diàleg, en aquest cas edició centrada en la filosofia Bahá'í i les ensenyances del seu líder Bahá'u'lláh. Jo també sé dir noms complexos al final. No tinc manies. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Aquests són els continguts d'avui divendres.
Avui, per començar els camins...
Resulta que la Fundació Cellnex dotarà la Basílica de Santa Maria de Montserrat i el seu entorn amb la tecnologia i els serveis de connectivitat propis d'una Smart City. La convertiran en Smart Santuari. Déu-n'hi-do. Ens ho explicarà el director de la pròpia Fundació, Lluís Deulofeu.
Continuarem amb...
Una nova secció, ojut, que hem fet un raga i estrenem secció a aquestes alçades de la temporada així del no-res, amb els nostres benvolguts companys del Semanari Catalunya Cristiana. Cada divendres farem una repassada als seus continguts més destacats amb els membres de la seva redacció. Avui, per la posada de llarg, la seva jefaza, la Carmen Munté. Un gust.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Totum revolutum, per liquidar la setmana de la millor i més frenètica manera possible. Avui carrusel d'opinions, com sempre, de la mà de Jordi Cerdà i Toni Picol, i farem una repassadeta a l'actualitat i no ens deixarem res o gairebé res. No cal ser tan ambiciosos.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Sobre què voleu que opinin els nostres tertulians del Totum. Ja sabeu que ens agrada comptar amb vosaltres perquè en la nostra tertulia frenètica doncs ens digueu per on voleu que tirem una mica. De què voleu que opinin els nostres tertulians de Jerry i de Ruby, del temps que fa, Tiempo Loco, el Dia de la Terra o Sant Jordi. Va, que teniu temps de votar.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al programa Crepuscular de la Casa, un programa amb un sol objectiu, que no rebenti la ràdio. Ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja... Camins.
8 minuts que passen de les 8 de la vesprada i 4 gols que porta la Barça.
24 hores en internet, oh yeah. 24 hores, llevo desde ayer. Tengo que bajarme otras 15.000 canciones. Tengo que aprender...
Lluís Deulofeu, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Bueno, gràcies per atendre'ns. Escolta, la primera pregunta ja directa. Què és el projecte Smart Santuari?
Mira, aquest és un projecte que el que volem fer és agafar tot el que seria la base tecnològica que ja té la pròpia abadia, que, per exemple, pues, ja està posat en marxa tot el que seria una sèrie de controls en els pàrquings i aforaments i tal,
sí.
I el que farem nosaltres és posar-hi sobre aquesta infraestructura tota una sèrie de capa de serveis. És a dir, millorarem la infraestructura actual i, a més, donarem una sèrie de serveis que creiem nosaltres són els que en aquests moments dotarien el que és l'abadia d'un concepte que li volem dir intel·ligent.
Molt bé.
Per exemple, el tema dels pàrquings, que en aquests moments pues, ja tenen algun tipus de senyalització, pues, farem un projecte, dividirem el pàrquing en diferents seccions, en concret 5, augmentarem les càmeres, posarem més panells informatius, i això serà una millora d'experiència dels visitants perquè evitarà pues, els embús que actualment tenen la pàrquing.
Molt bé.
L'altre punt seria la qualitat de l'aire. Pues aquí ens demanen, pues, en aquests moments, poder controlar el que seria la concentració de CO2 en una sèrie d'espais. Per exemple, la basílica. La basílica, pues, ja sabeu, que està preparada per 1.500 persones, doncs el que es vol és que, a més, després de tot el que hem passat de la Covid i coses d'aquestes, doncs tenim un control del que seria la concentració del CO2.
Molt bé.
El projecte que faríem amb l'abadia és la gestió dels aforaments. Doncs en aquest cas, hi ha una sèrie d'aforaments que ens han demanat aquí els tècnics, que és controlar una sèrie d'espais. I aquí doncs, bueno, estem parlant de la Basílica, del Camí del Cambril, del Museu, i aquí, aprofitant tota la seva infraestructura, li afegim una capa de software per sobre, un programari per sobre, per millorar tot aquest tipus de control d'aforaments. I l'últim projecte que faríem per ell seria tot el que sigui el control d'intrusió, que bueno, sembla ser que hi ha, a vegades és casos de vandalisme, doncs hi ha una sèrie d'ermites, com la de Sant Joan, Sant Dimas o Santa Creu, que el que farem serà posar tota una sèrie de dispositius per controlar doncs, la possible intrusió. Tot això, al final, agafem totes aquestes senyals i les portem al seu centre de control amb una nova capa també de gestió perquè sigui tot això doncs, un projecte, com he explicat abans, de donar-li doncs, una certa intel·ligència a tot el que ja tenen en aquests moments.
Molt bé. El Lluís de Lofeu, que és el president de la Fundació Cellnex Telecom, pels que no ho coneguin, és el principal operador d'infraestructures de telecomunicacions sense fil d'Europa. La Fundació té l'experiència, per tant, de Cellnex darrere. Ara explicarem, ja ens ha explicat moltes coses per què el truquem, però abans volem conèixer també una mica més sobre la fundació que tu presideixes, Lluís, i que per cert funciona des de juliol de l'any passat. Què feu exactament des de la Fundació Cellnex, Lluís?
Mira, des de la Fundació, i ho has dit molt bé, la Fundació és molt jove, va començar a arrencar els seus projectes a partir de l'any passat, perquè vam tenir, diguéssim, tot el papeleo administratiu ja en regla. Tenim diverses línies d'actuació. Una primera és la dels voluntaris. Aquests són programes nostres propis en el qual participen els nostres voluntaris.
Sí.
Aquí hi ha una línia molt concreta que estem ajudant en aquests moments a nois i noies amb risc d'exclusió social que estan estudiant FP i el que els estem fent és tot un programa que els estem ajudant, els fem doncs, temes de coaching, temes de training, al final ens convertim en una mena de mentors o d'amics i el que intentem és evitar que aquests nens, quan acabin, doncs, agafin un camí, diguem-ne, complicat. Aquest és un programa que es diu Youth Challenge, que va començar doncs, farà un temps aquí a Barcelona amb un institut molt a prop d'on estem de la zona franca, però que en aquests moments ja està també a l'Escola Industrial, l'hem implantat a Madrid, està també a Roma, a París, i en aquests moments també estem ja començant a Dublín. És a dir, com que som una empresa que estem a 12 països, quan un projecte que comença aquí veiem que funciona bé, doncs l'expandim a la resta de països. La segona línia d'actuació és el tema de les startups. Aquí tenim un projecte que es diu Cellnex Bridge,
sí.
I el que fem, ja hem fet la primera edició d'aquest programa, agafem startups i el que fem és ajudar-los amb el procés d'accelerar-la. És a dir, agafem amb els seus inicis i durant un període en aquests moments de 12 setmanes els fem tota una sèrie d'assessorament amb aspectes que ells doncs, no coneixen, que poden ser des de màrqueting a com millorar la gestió d'un projecte o jurídic, etc. I a més posem en aquestes startups gent nostra, de sínios que són voluntaris, que els volen ajudar,
sí.
Per fer-hi també una sèrie de mentoratge.
Molt bé.
Això ja ho hem fet en 3 startups. La veritat és que estem molt contents. La setmana passada, doncs, tot just, vam fer l'acte final, la cluenda de com havia anat el programa. I ja, doncs, bueno, la idea és començar una nova ronda i en lloc de començar-ho i fer-ho amb 3 startups, la idea seria doncs, ja fer-ho amb 5 o 6 startups.
Molt bé.
La tercera línia d'actuació és tot el tema de connectivitat i aquest és el que està més lligat també amb el tema d'aquí de l'abadia. Connectivitat, perquè hi ha moltes zones, sobretot zones rurals, en les quals pues, és difícil que alguns operadors vulguin o vulguin arribar-hi doncs, perquè no tenen un retorn de l'inversió. Aleshores, nosaltres el que volem és aprofitar, arribar amb connectivitat i aprofitar un cop ja arribes amb connectivitat de donar tota una sèrie de serveis com és el cas que hem fet en aquests moments a l'abadia, i un projecte que en aquests moments doncs, ja tenim en marxa és que estem ajudant també a les colònies tèxtils, en concret a les del Berguedà. Ens hem centrat en una colònia, que és la colònia de Cal Pons, que està a la població de Puigreig, I aquí, doncs, bueno, el que estem fent és ara arribant amb fibra òptica perquè tinguin una connectivitat i puguin estar treballant en banda ampla, pues, d'una manera realment molt eficient. Estem, els nostres enginyers ja estan treballant i arribarem. I aprofito ja per explicar que una de les primeres iniciatives que farem en aquesta colònia és que aquest estiu, durant el mes de juliol, el que hem pensat és fer uns campaments, jo diria que molt diferents als campaments que es coneixen fins ara. Són uns campaments que la primera quinzena estarà orientat a nens de 9 a 12 anys, la segona quinzena de 13 a 16, i farem que durant el matí aprenguin a desenvolupar software. És a dir, aquí hem arribat a un acord amb una empresa americana, que això va començar a fer-ho farà uns 7 anys, acabant d'arribar aquí a Espanya, i tenim un acord per poder agafar les seves llicències de software a través d'uns monitors que vindran, i durant el matí tots aquests nens i nenes pues, estaran aprenent el que és desenvolupar software, i per les tardes doncs, hi haurà pues, totes les activitats normals que tenen pues, els joves, eh? La piscina, el futbol, les carreres, les activitats normals d'esbarjo que corresponen a aquest tipus d'edats.
Fantàstic.
Ja, per acabar, una última línia és una mena de cul, jo diria cul de sac, on tenim tota una sèrie de col·laboracions. Jo diria que potser la més important en aquests moments és amb la Creu Roja. La Creu Roja, pues, tothom ja sabem el que fan, però sí que estem molt centrats en col·laborar amb tot el tema de la soledat no volguda, tot el tema de l'arribada d'immigrants en aquests moments, pues, bueno, ja sabem tot el que està passant per ahí, pues, que és molt important poder ajudar tota aquesta gent que estan arribant a casa nostra. I després també pues, tot un programa de la Creu Roja en el qual col·laborem, que és tot el que seria la gent que està en risc d'exclusió social.
Doncs ens has fet un retrat perfecte.
Les línies d'activitats que tenim aquí dintre de la Fundació.
Sí. Deia Lluís que ens has fet un retrat perfecte d'una Fundació molt jove, però amb moltíssimes iniciatives ja, sobretot centrat en les persones vulnerables, la joventut, el jovent, i també la connectivitat de les persones. I a més, amb molta participació dels voluntaris, com ens has dit. Entrem una mica en matèria del projecte que teniu amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat i el seu entorn de la tecnologia i els serveis de connectivitat propis d'una Smart City, no?, que teniu allà engegats, aquest projecte que és una mica en un plaç de 5 anys. Això serà possible gràcies a un acord de mecenatge que heu signat entre la vostra Fundació Cellnex i la Fundació Abadia de Montserrat 2025 en el marc de la celebració del mil·lenari del monestir, que tindrà lloc justament d'aquí 3 anys, al 2025. El conjunt del sistema permetrà controlar, tu ens has fet abans una mica de 5 cèntims, però podem entrar una mica més en profunditat breument, permetrà controlar i gestionar, per exemple, d'una manera automàtica i en temps real, l'aforament d'espais com la Basílica de Santa Maria, el camí de Cambril de la Mare de Déu, ens l'esmentaves tu, o el Museu del Monestir. Això suposarà, doncs, novetats. Què suposarà exactament aquesta nova tecnologia?
Anem a veure, aquí hi ha una tecnologia que en aquests moments nosaltres estem recolzant, que és tot el tema de l'Internet of Things. Suposo que alguns oients sabran, però estem parlant de l'IoT, que són tota una sèrie de petits dispositius que el que fan és interconnectar-se entre ells, parlar, passar-se tota una sèrie de dades, i el que fem és, al final, agafar pues, el que alguns entorns anomenem Big Data. És a dir, un cop tens tots aquests sensors instal·lats, que aquests sensors, a més, van lligats a càmeres, a el que en dèiem abans, a CO2, és a dir, a diferents tipus de projectes, de necessitats, el que fem després és aprofitar tota aquesta interconnexió, totes aquestes dades es processen, són les que arribaran en el propi centre de seguretat que ja té l'abadia. El que passa que en aquests moments pues, està pues, en una situació, diguem-ne, no dolenta, sinó que amb la tecnologia actual, i el que volem és donar, com deia abans, aquesta nova capa d'intel·ligència que fins ara no es podia tenir, però que ara, gràcies a tota aquesta tecnologia, i que és una, diguem-ne, de les línies de negoci que tenim dintre de Cellnex,
sí,
tenim unes quantes, però tot el que seria aquest tipus de gestió de dispositius IoTs pues, són una de les bases per poder millorar i donar aquest tipus d'intel·ligència que fins ara no podíem donar.
És molt innovador, jo crec, sobretot per l'espai, no?, que esteu tocant, que és un espai tradicional dotat amb la que dotareu amb la darrera tecnologia. També es podrà prevenir i detectar qualsevol tipus d'intrusió en els centres aïllats i allunats de l'abadia. Un avenç gran també per la seguretat d'aquests llocs emblemàtics. No és així, Lluís?
És així, de moment, tal com he dit abans, ens han comentat una sèrie d'ermites, però bueno, tal com està el projecte, que en aquests moments estem començant, evidentment sortiran possibilitats d'encara incrementar tot aquest nombre de dispositius que van lligats a càmeres i controls, que està en funció doncs, de les pròpies necessitats i el que ells pensin com a abadia, que en el futur necessiten. Començarem amb aquestes ermites, però evidentment amb aquest tipus de dispositius, la veritat és que és molt fàcil la seva instal·lació. A més, són dispositius que en aquests moments doncs, tenen una vida realment molt llarga. Pensa que per instal·lar tot aquest tipus de mecanismes no cal grans desplegaments de personal, sinó que és posar-ho, i a més, com que porten bateries que poden arribar fins i tot a una durada de 15 anys, és a dir, és un pas de gegant el que s'està fent aquí a l'abadia, però vamos, en general, és l'aposta que s'està fent en el mercat gràcies a tot aquest tipus de nous dispositius. Una bateria que pugui aguantar i donar durant 15 anys tot aquest tipus de senyals, fins a fa 4 dies, això, la veritat, és impensable.
Ja per acabar, Lluís, moltes vegades ens trobem quan anem a llocs emblemàtics i hi ha molta afluència de gent, doncs es fallen les pròpies comunicacions, les personals, les que tenim al mòbil, les nostres dades. Tinc entès que Cellnes també passarà a operar les infraestructures de telecomunicacions del monestir destinades a donar aquesta cobertura de veu i dades a l'àrea del santuari per part dels operadors. També molts avantatges pels moltíssims visitants que tenen aquests llocs, no?
Evidentment, sí, sí. Aquí la veritat és que hem arribat a un acord també i tot aquest tipus de senyals que fins ara doncs, estaven dintre d'un grup d'operadors de telecomunicacions, nosaltres, al ser un operador neutre, doncs hem aprofitat que podem aglutinar nosaltres en la mateixa instal·lació diferents tipus d'operadors i el que volem és, gràcies a aquest projecte, doncs, millorar fins i tot doncs, les senyals que en aquests moments hi havia de el que seria la pròpia veu i dades que disposa l'abadia. Uh-huh. És un salt també molt important i aquest sí que serà una mica més lent en quant a calendari, perquè l'altre que us he explicat fins ara ja està pràcticament en marxa, sí. Està treballant el projecte. Aquí començarem d'aquí doncs, unes setmanes. Però sí, evidentment, és també un canvi molt important el que la gestió de totes aquestes senyals passarà a estar a mans de Cellnex.
Uh-huh. Lluís Deulofeu és el president de la Fundació Cellnex. Cellnex, el principal operador d'infraestructures de telecomunicacions sense fil d'Europa. I avui ens ha atès per presentar-nos aquesta tasca i especialment el projecte que ara engeguen, que ja està molt avançat en alguns aspectes, el de dotar l'abadia de Santa Maria de Montserrat i el seu entorn amb aquesta tecnologia i els serveis de connectivitat propis d'una Smart City, l'Smart Santuari, eh? Una mica és el concepte. Per cert, Lluís, si ens pots fer arribar alguna bateria d'aquestes que dure 15 anys, aquí a la ràdio ho agrairem, perquè als mòbils li donem molta teca i de vegades al mig matí ja no tenim bateria. Per tant, aquí sobretot el nostre cap de continguts ho agrairia molt. Ho esperem, Lluís?
Molt bé, ja ho miro i ja us ho envio. No pateixo.
Perfecte, moltes gràcies. Lluís, que vagi molt bé i gràcies per atendre'ns.
Vale, pues moltes gràcies a vosaltres i que vagi tot molt bé.
Una abraçada. Otro paseo a la nevera para tomar un pentempié. Medio minuto de descanso, no tengo tiempo, tiempo que perder. 24 horas.
Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música, disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough, is enough. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Rafa Sanahuja.
Bueno, Salvador, és molt bonic la diada de Sant Jordi, passejar pels carrers, veure tantes roses i espigues i veure les parades de llibres i molta alegria.
Sí, i també veure els arborats.
Ah, ara.
Camins.
Ràdio Estel.
Sant Jordi hauria de ser el patró dels enamorats.
Ei,
en lloc de Sant Valentí, que acaba el 14 Sant de febrer, Valentí... un mes gris i fred.
Expliquem històries.
Doncs seguim endavant en aquest divendres pre-Sant Jordi. Estem contents. Estem d'estrena. Som així. Fem un raga, per raga porta tota la temporada. Cada setmana estrena una secció diferent i ella ja pensa que porta tota la vida fent-la o que la farà tota la vida. No, a lo millor dura només aquella setmana. Però per ella és una secció. Doncs avui estrenem una que esperem que duri tota la temporada després de parlaments varios amb la gent, els amics, els germans de Catalunya Cristiana, que no necessiten presentació. Hem convingut a estrenar aquesta secció que li direm, atenció, passem revista, perquè, clar, parlem d'una revista. I la directora cap de continguts, tranquil·la, que m'ha posat una cara, cap de continguts de la revista Catalunya Cristiana, que coneixeu molt bé, amics oients, és la Carme Munté, que ens acompanya en aquesta estrena. Carme, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
El director és Miquel Ramon.
Sí, sí, sobretot Miquel sou Ramon persones, Fuentes i jo cap de redacció.
Sou dos persones diferents, però sí. Bueno, en una de les meves múltiples errades al micròfon, doncs t'havia batejat com a directora i, en fi, mai se sap, Carme, a lo millor... En fi,
no sé. A les pífies, no?, del final de temporada.
A les pífies de final de temporada. Escolta, doncs, molt contents de que estigueu amb nosaltres aquí al Camins, amb aquesta sinergia entre mitjans germans. Expliquem una mica, és divendres, farem una... passarem revista a la vostra revista, a què es publica, quines novetats porteu, articles, profunditat i tot el que vulgueu destacar. Avui ens acompanyes tu com a cap de la redacció de Catalunya Cristiana, no com a directora, sinó com a cap, però cada setmana tindrem amb nosaltres a un dels vostres redactors, que estem allà dalt tots, o sigui, un dels noms que havíem pensat, Ferran, com era el pupitre del lado o algo així, o... Sí, perquè... Sí, companys de pupitre, perquè una mica és així. Doncs escolta, què tal?
Doncs molt bé, hi ha les vigílies de Sant Jordi.
Vigílies de Sant Jordi, Passat per aigua serà la cosa.
Ai, encara una petita esperança que no sigui així.
Vols dir?
La tenim encara?
Jo no tinc cap esperança, en aquest sentit. Tinc altres esperances a la vida, però que demà no plogui... No,
jo sempre dic que la pluja és una benedicció, perquè sempre ho és,
sí?
Però mira, per Sant Jordi no, sé,
per Sant Jordi,
no ho és.
Igual no, per Sant Jordi podien convenir que no és una benedicció. És una mica...
No, tampoc no podem dir una maledicció, però...
Embolic, és un embolic, deixem-lo un embolic.
Sí, sí, perquè més venim després de la pandèmia i realment hi ha moltes ganes de Sant Jordi i... Esperem que no faci gaire la guitza.
Esperem. Després m'ho expliques, però crec que ens trobarem allà, perquè la ràdio... Sortim a fer allà ràdio, programació des de les 10 del matí, amb la Raga, tot el Mundo, Sant Miquel Mercadal, Toni Marín i servidora de vostès, que estarà allà amb l'equip de Camins. I vosaltres també estàs.
També. Si les persones que ens escolten ens volen venir a veure, que sàpiguin que estarem a la Rambla de Catalunya número 115, sí, davant de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort.
Correcte, allà estarem en els paraigües. Paraigües que posen Catalunya Cristiana i Radio Estel serem nosaltres. Estarem allà. Escolta, Catalunya Cristiana, teniu moltes novetats aquesta...
Sempre tenim novetats.
Bueno,
això sempre és bonic. Sempre ens hem d'anar reinventant.
Exacte, això fa molt la Raga. La Raga s'hi reinventa constantment.
Perquè així ens puguis convidar en aquest espai.
Correcte. Novetats. Doncs què ens expliques, Carme?
Doncs mira, novetats. Per exemple, et puc explicar que hem posat en marxa una newsletter, un e-butlletí,
sí,
que de fet la gent que estigui interessada a rebre aquest butlletí que enviem setmanalment informant dels continguts més rellevants de la revista Catalunya Cristiana, només cal que entreu a la pàgina web www.catalunyacristiana.cat,
sí,
i apareixerà una pestanya on podeu donar-vos d'alta d'aquest butlletí. I com dèiem, doncs farem aquest enviament setmanal amb els continguts més importants,
aquest
més interessants de la revista.
És gratuït, en principi.
És gratuït. Els continguts, és veritat,
que després
són d'accés restringit, perquè nosaltres, ja ho sabeu, es paga la revista i es rep per subscripció.
Evidentment.
Però el butlletí, el fet d'apuntar-s'hi i rebre'l, és totalment gratuït.
Molt bé. I teniu, a més, noves seccions...
En marxa tenim aquestes noves seccions, sí, que realment encara les estem treballant, no les podem encara dir que ja estan fetes i posades en marxa, però estem aprofundint en temàtiques que són molt d'interès, com el tema de la psicologia, el tema de la família, el tema de l'educació, àmbits en el qual el cristianisme, l'Església, té molt a dir i té molt a aportar.
Per suposat.
i ho estem posant en marxa, la veritat.
Molt bé. Doncs tenim aquestes novetats, el butlletí, podeu entrar a la pàgina web de Catalunya Cristiana i donar-vos d'alta, és gratuït, i teniu aquest tastet gratis per conèixer la tasca i tot el que ofereix el setmanari, la revista. El número de la setmana, especial Sant Jordi i Montserrat.
Ah, se'ns han unit aquestes dues celebracions, sí. Aquests dos sants, els sants catalans, els patrons. Tenim d'una banda l'especial Sant Jordi, que tradicionalment sempre ha sigut un especial a Catalunya Cristiana, en el qual donem a conèixer entrevistes a autors destacats, sí. Recomanacions literàries. I, per exemple, una de les entrevistes que jo mateixa he fet és a l'autor, el Sebastià Alzamora, l'escriptor, que ha publicat l'última novel·la seva, és Ràbia, de l'editorial Proa, que és realment una novel·la que val molt la pena que llegiu. És una novel·la breu i, de fet, també la història en si que narra és breu, però podem dir que és molt intensa i que té ressonàncies que van més enllà de l'episodi concret que narra.
Molt bé.
Però al llarg de l'entrevista amb el Sebastià Alzamora, i això volia destacar-ho, que van fer el Col·legi de Periodistes, van parlar de la figura del Toni Badell, perquè ells són del mateix poble, de Llucmajor, a Mallorca, i llavors es coneixien des de petits. I va ser molt bonic tot el que m'explicava del bisbe Toni Badell.
Molt bé.
I, de fet, fa una reflexió molt interessant en aquest sentit.
Però algú com el Toni, que tenia aquesta convicció de que els altres eren els seus germans, home, que té un poder que no el s'acaba i que no el venç ni la mort. És a dir, ara que s'ha mort, som molta gent que ha quedat enfortida pel fet d'haver conegut el Toni. Ha deixat un llegat de força vital que, a més, no només el tenim els que el van conèixer, sinó que el podem transmetre, no? Són gent que objectivament millora les coses al seu voltant.
Sebastià Alzamora, autor de Ràbia, recomanació que feu en aquest especial, parlant-nos de Toni Badell per aquesta coneixença profunda que tenia i dient coses que compartim tots. Aquí vam tenir la sort de tenir també a Toni Badell, una entrevista compartida també amb vosaltres en Catalunya Cristiana, i va ser colpidora de la seva emoció. L'enyorem, el trobem a faltar, sens dubte. I queda aquesta recomanació. Un altre feu en el mateix número. Un altre que també ha passat per aquests estudis.
Amb l'Oriol Jara, amb qui val la pena dir que també amb una ajuda profunda
té en un pedestal, jo dic, escolta, això...
No, és que realment la història, de fet, la nostra història d'amistat no fa pas gaire, perquè estem parlant d'un any, quan el vaig conèixer, que el vaig entrevistar per primera vegada a Catalunya Cristiana. De fet, el vaig contactar perquè vaig veure que ens seguia el nostre compte, el nostre perfil d'Instagram de Catalunya Cristiana,
sí.
I vaig veure que ell tenia un perfil força interessant,
home,
perquè s'autodefinia com a guionista, escriptor catòlic.
I ha fet moltes coses.
Havia fet moltes coses en el món dels mitjans de comunicació, i ell no tenia cap mena de vergonya, que a vegades ens passa, a dir que era catòlic. I jo el vaig entrevistar en aquell moment. Fruit d'aquella entrevista va sorgir una secció a l'estiu en què ell també anava explicant per què soc cristià, perquè ell és cristià. Ell explica, doncs, que és cristià a partir d'una reflexió intel·lectual, però que després, evidentment, doncs, va cap a una trobada personal amb Jesucrist.
Sí.
I va fer aquesta secció, i després ja un pas més ha fet aquest llibre.
Deu raons per creure en Déu.
D'aquesta editorial que podem dir que encerta Albada. Un nou projecte, l'editorial Albada.
Sí, són amics d'aquest programa, i de fet, per demà,
programa.
Per Sant Jordi, en l'especial Camins, estaran convidats amb nosaltres. Estaran amb nosaltres i ens presentaran novetats i tota la rauja que tenen, que és molt gran. Podem escoltar l'Oriol Jara, em sembla, no?
Sí, en un tall de veu en què ell, doncs, parla d'aquest procés seu de conversió.
Mira. Hi ha molta gent, i no els estic criticant, jo també ho he viscut, que sents que la teva vida, és a dir, que tu ets el protagonista d'una pel·lícula i que la gent, lògicament, són els secundaris de la teva pròpia vida. Hi ha un moment de la meva vida que tinc la certesa dintre del cor que jo sóc el secundari de la vida d'altres. És a dir, que jo no visc la vida en primera persona com tu ets el protagonista de la teva vida. És com Déu t'ha posat aquí per l'altra gent.
Bueno, és que en l'entrevista que vam fer jo li vaig dir, has batut el rècord de temps aquí al Camins, tenim una hora de programa i el temps molt limitat.
És que em recorda una mica tu, perquè
vols
també
dir?
Quan arrenca ja no puc
sí,
parlar.
Tinc aquesta fama.
Tinc aquesta habilitat de bons comunicadors.
No, però jo després
de bons comunicadors.
Quan surto per la porta sóc una persona callada.
I a casa no dius res.
Res.
No?
A casa pensen que sóc sordmut. Directament.
Però escolta, recomanem moltíssim aquest llibre de l'Oriol Jara, que
sí.
El seguiu, a més, és el seu testimoni és molt interessant, i de fet he de dir que vaig participar també a la presentació del seu llibre,
sí,
que vam fer al Museu Diocesà la Pia
Almoina,
i que ara en tindrem una altra al maig a l'Hospital de Campanya Santa Anna.
Molt bé. I la gent que l'adquireixi i el llegeixi verà que està dedicat
a la Carme Monté.
Em va fer molta il·lusió, això.
O sigui, que teniu ahir aquesta amistat profunda. I va, una darrera recomanació que feu a la revista.
Perquè entrevistem també el Toni Cruanyes. De fet, és una entrevista que vam fer conjunta també amb Radio Estel. Sí. El Toni Cruanyes, periodista, conductor del TN Vespre, autor de La Vall de la Llum, de l'editorial Destino. Mm. I ell, aquesta és un llibre en què parla del seu avi i també fa una reflexió molt interessant pel que fa al tema de les residències i com es va tractar amb tot el tema del Covid.
Estàvem vivint una experiència totalment nova i es van prendre moltes decisions a les palpentes, però estic totalment... Vaja, no tinc cap dubte que ara ho faríem millor, que en el cas de les residències geriàtriques entendríem que potser fins i tot valdria la pena que no s'haguessin extremat tant les precaucions i això segurament hauria portat a algun contagi més, però que no té cap sentit allargar la vida de la gent gran unes setmanes més, uns mesos més, només per convertir aquelles setmanes i aquells mesos en una bassa de soledat.
El Toni Cruanyes opinant sobre un dels aspectes més durs i més colpidors de la pandèmia.
Correcte.
Com són les situacions que es van viure a les residències. Doncs tenim aquesta recomanació, Vall de la Llum, Destino. A la redacció us preneu amb la vostra calma, sense parar, però... Bueno, vull dir, no pareu, però no teniu un temps allà que dieu fins aquí, eh? Aneu amb molta previsió. A la ràdio tenim un temps.
Correcte.
Per tant, hem d'accelerar esta part final.
Va, tot plegat per dir. Ja parlo jo, Carme, tu et deixo poc temps.
No, no. És per explicar-te amb molta delicadesa que se s'acaba el temps.
Molt bé, molt bé. Doncs si et sembla, Rafa, parlem també molt ràpidament d'aquest especial que hem dedicat a Montserrat.
Sí.
Perquè enguany se celebra el 75è aniversari de l'entronització de la Mare Déu de Montserrat. I amb aquesta excusa, entre cometes, vaig pujar a Montserrat i vaig poder entrevistar el pare Joan Maria Mayol. Ell és el rector del santuari, i feia una reflexió molt interessant, un paral·lelisme entre, d'una banda, el que va suposar aquesta entronització tot just quan se sortia de la Guerra Civil, i també el 75è aniversari que celebrem ara, i amb la vista posada també amb el mil·lenari de Montserrat.
Però la clau està, tant ara com el 47, com actualment, en saber que hi ha complicitats. És a dir, els monjos de Montserrat sense Verdaguer, sense Cullell, sense Sardai Salvany, sense Víctor Balaguer, com a cap de la restauració de Montserrat, no haguessin aconseguit allò. És a dir, l'obra del món ens diu que no és teva ni meva, és nostra, en tot cas.
Les paraules de Joan Maria Mayol.
Correcte, rector del Santuari de Montserrat.
Correcte.
Que recordem que hi haurà doncs la vetlla el dia 26 i la celebració de la Mare Déu de Montserrat amb el 75è aniversari de l'entronització l'endemà el dia 27.
Fantàstic. Bueno, és aquí la setmana que ve directament, no? No queda absolutament.
Després de Sant Jordi, Mare Déu de Montserrat.
Doncs recordem que a Sant Jordi trobarem a la Carme Monté i a l'equip, a part de l'equip, suposo, de Catalunya Cristiana, allà a la parròquia Sant Ramon de Penyafort, Rambla Catalunya 115, i també ens trobareu a nosaltres, a l'equip de Radio Estel, per franges, no estarem tots tot el dia, però bueno, per allà estarem el Trias, la Raga, el Marín, el Miquel Mercadal i servidora de vostès per atendre's i conèixer, si vol la gent venir, estarem encantats de rebre'ls. Carme! Gran estrena.
I tant.
Gran estrena. Passarem més veus de la redacció per aquesta secció.
Sí, sí.
I passarem revista.
Passarem
cada
revista.
Divendres passarem revista.
Cada divendres.
Vinga, mil gràcies i ens veiem demà a Sant Jordi. Nosaltres que seguim endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita'l a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Vinga, més coses. Un tema que interessa molt a la redacció d'aquí de la ràdio, perquè ara se celebra a Barcelona la Fira Barcelona Bridal Fashion Week.
Ui, sí.
Amb Rafa Sanahuja.
En aquesta col·lecció. Per què has dit tu que és un tema molt interessant?
Bueno, perquè aquí a la ràdio diguem que hi ha... Tot
jo he vist poques emissores de ràdio allà a la fira.
No, però aquesta tindria el seu públic, aquesta fira de vestits de núvia, perquè hi ha una aderia
aquí
a la redacció, hi ha molta noia casadera,
la ràdio Estel,
casadera, i hi ha com un fervor per trobar un futur en comú.
I altres persones que expliquen coses. Totum revolutum.
Doncs vinga, seguim endavant. Queden 19 minuts per arribar a les 9 de la nit. Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Que bé, et tinc domat, Jordi. Totalment. També. Bona vesprada. Senyor Toni Picó, bona tarda.
Bona tarda.
És que el Toni és el meu consentit del Totum revolutum. Bueno, encantat de retrobar-nos amb... Diu que no. Diu, no el veieu, però està negant amb el cap. Que sí, Toni. Encantat de retrobar-me amb vosaltres dos després d'un temps de parón entre Setmana Santa, etcètera. I ara, de seguida, analitzarem tot amb la nostra frenesí i fervor habitual. Però abans he de dir una altra bona vesprada. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Com estàs?
Estic bé, tu també?
Sí, més o menys. Si no, entramos en detalles. Això està molt bé. Tenim una pregunta tuitera que fa referència al nostre tòtum. Ja sabeu que ens agrada posar en consideració l'opinió dels nostres agents tuiteros.
Sí.
Per tant, endavant, Maria José.
Alguns divendres ens agrada
sí,
saber
ho
què
farem
opinen.
De més habitual. Sí.
Què? Sobre què voleu que opini els nostres opinadors amb el 13% el temps que fa, que
sí,
és una mica pitxim-patxam últimament. El Dia de la Terra, que això, un apunt, és molt important, perquè hi ha Dia de la Terra, però no Dia del Fill o de la Filla. Vinga. Amb el 25%, el meu estimat Piqué, que ai, 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 com s'ha passat, i el tema Geri, Geri, Rubi, Rubi, vale?
Geri, és Geri.
No Geri, Geri.
Geri, Geri. Geri és, era un actor, Geri Cooper.
Ai.
Geri.
I amb el 50%, la guanyadora, Sant Jordi, que és demà, programa especial a les 6 de la tarda. Seguiu-nos.
Per tant, hem de començar per opinar per Sant Jordi molt adient. Què us sembla? Perquè, mira, per tant...
O pel Dia de la Terra.
Què Dia de la Terra?
Que no hi ha dia de fill i filla.
Com que no hi ha fill i filla?
És que ja...
Cada dia és el dia del fill
i de la filla. Jo llenço la pregunta i me'n vaig. Per què hi ha Dia de la Terra i no Dia de fill o de la filla? Ojo.
De fill.
De l'hijo.
Ah.
Ah, del fill. Cada dia és el dia del fill. Almenys
no,
a casa
això
meva.
Ho diu ma mare. No, no val. No.
Però, Maria José, no t'enfadis amb el món per això.
No, no.
Estàs cabrejada.
I per què vols? Un dia del fill o un dia de la filla?
Perquè si hi dia del pare, de la mare, de l'avi, de l'àvia, per què no? O sigui, per què? Una reivindicació
també
des d'aquí.
I el Dia de Reis què és?
No.
És una altra cosa.
No. I el Dia de Nadal...
No, però, no, Maria José, no. Jo t'entenc el teu esperit. Vols dir, n'hi ha dia de tot, n'hi ha dia del mòbil antic.
Exactament,
i no hi ha dia del
de
fill
tot.
i de la filla.
Això no
bueno,
pot ser.
Doncs des d'aquí, en nom teu, ho reivindicarem constantment.
Gràcies.
Vale? Serà la nostra leitmotiv en la nostra vida. Maria José Mendoza, moltes gràcies.
A tu sempre.
Ens veiem demà al Sant Jordi, eh?
Com sempre.
Com sempre no, perquè és la primera vegada que ho fem.
La mirem més.
Gràcies, Maria José. Bueno, va, parlem una mica de Sant Jordi, nois. Com es presentarà dia? Teniu algun ritual per aquest dia? Llibres, roses, això és habitual, evidentment.
Però... Quan dic Jordi, doncs...
Home, i tant.
Tinc un ritual doble que el celebro.
Clar que sí.
Sembla que t'hagi sorprès.
És veritat. És
que... tan consentit que ha dit,
no,
però es diu Jordi.
No, no, jo tinc un problema.
Oh, diu Jordi.
Perquè jo associo Sant Jordi a això, a la festa de la cultura i l'amor, etc, però no tant a això, a la onomàstica dels Jordis o dels Jorges, etc.
No, no ho tinc al cap
i tindria que tenir-lo, perquè a més tinc companys que es diuen Jordi i aquestes coses, o sigui que la Diada de Sant Jordi, molt esperada, aspira a recuperar la normalitat en aquesta festa que ja es viurà sense mascareta ni controls d'aforament. Llibreters, editors, distribuïdors creuen fins i tot que pot ser una de les jornades més massives i rellevants de la història. Aquí a la ràdio em poso la mascareta, un segon, ben posada, ja la tenia posada, Xavi Aguilar, tranquil. Escolta una cosa, aquí, és a dir, tenim un hàndicap, a la casa tenim un meteoròleg, Jordi Miralles, que ens està dient tot el sant dia que ens preparem perquè probablement vindran... No, Jordi?
No
estàs
no
en desacord
amb Sant Jordi, Jordi sempre Miralles. Aguanta. Sant Jordi, patró de Catalunya, farà que puguem comprar les roses, gaudir dels llibres, gaudir de les roses, gaudir de tot, i no... Amenaçarà pluja, però ja veuràs com no plourà. Serà un dia magnífic, perfecte, sense calor, una brisa suau.
Jo per mi...
Ho esperem.
Jo per mi millor, perquè a més sabeu que fem una programació especial, anem al carrer, anem allà a Sant Ramon de Penyafort, a Rambla Catalunya 115, estarem fent allà tota la programació des de les 10 del matí, i clar, si ens plou, doncs és un cacau també per fer ràdio des d'allà.
És el gran dia de festa.
Sí.
És el gran dia de festa de Catalunya. Per mi és molt especial. No?
I això que no em diu Jordi.
I això que no em dic Jordi.
A mi
et sorprèn que no em digui Jordi?
No em sorprèn que no es digui Jordi, però em sorprèn que Jordi es digui Jordi. No té cap sentit. Escolteu una cosa. A mi em passa una cosa. Jo soc de Castelló, ja ho sabeu. I he observat aquesta festa en la distància. I jo, abans de viure en Catalunya, ja regalava una rosa el dia de Sant Jordi abans de venir aquí. Perquè a mi em sembla una festa fascinant.
Absolutament.
Fascinant, meravellosa.
Absolutament.
Jo crec que defineix una mica... l'estil que té el català, és a dir, un estil elegant, un estil discret, un estil... Home, és veritat, a Catalunya.
Estic d'acord.
Bueno, és el gran dia cívic de Catalunya, sí.
A més, casualment, vull dir, som com som, però no és festiu.
No és festiu, és increïble.
Jo
quan em vaig assabentar, dic, però com és possible que la diada de Sant Jordi no sigui festiu? I és estranyíssim. Aquest any tenim la sort que cauen dissabte. Doncs jo espero que sigui una jornada gran, que es pugui gaudir, ens la mereixem, i sempre amb les precaucions habituals per la gent vulnerable, evidentment, però que la podem gaudir i estarem allà donant-lo tot. Per cert, a punt del nostre productor Ferran Capdevila, que està a totes, 1 de gener... es celebra el Dia Internacional del Fill.
Ostres!
A veure, un moment que no me han anat. Aquí.
María José Mendoza, Zasquita...
No, és Dia Internacional, però Espanya no es celebra, perquè això jo m'he documentat, ja t'ho dic.
T'has documentat?
Sí.
Pues,
segons... És internacional, però Espanya no. Sisplau, que algú en corrobori.
Si és internacional...
Espera.
La pàgina que es diu Dia Internacional de... que dic jo que tindrà algun... Estarà en el cas...
Sisplau, si algun oient ens està escoltant, que truqui
Que vingui.
Que vingui directament. O demà, Sant Jordi Rambla 115.
Escolta...
Si és oient i no ens està escoltant, malament res.
Si no... No.
Maria José...
I 1 de gener no m'agrada aquest dia.
No et va bé, l'1 de gener no et va bé.
No, perquè és com... I know, i després què? No, és que no... Això és una... No.
Bueno, Maria José, ja parlarem amb la gent que dirigeix el món.
I felicitats, Jordi, eh?
Moltes gràcies.
Ah, mira, ves, ella està a totes. Gràcies, Maria José, de veritat. Escolta, tuit Cerdà.
Ui.
Tuit Cerdà, perquè el Toni Pico...
Colau? És Colau?
No, és Willy Toledo, que m'ha sorprès que facis un retuit a Willy Toledo. Ja d'entrada. Diu, el líder del PSOE en Madrid... protestado por las mascarillas y resulta que su procesado y resulta que su padre es el abogado de la no protestando perdón el líder del PSOE en Madrid protestando por las mascarillas y resulta que su padre es el abogado de la empresa que ha dado el visto bueno y ha autorizado su compra.
Però no entenc per què t'extranya que retuitegi el Willy Toledo. Tenim moltes coses en comú, som persones, respirem el mateix aire, de tant en tant mengem.
De tant en tant. Home, algun comentari sobre aquest retuit?
Bueno, que, a mi m'ha estranyat, la veritat, l'he retuitejat perquè m'ha estranyat molt senyor Willy Toledo que es posi amb el PSOE.
Clar, és aquesta la sorpresa.
I ho he volgut celebrar d'alguna manera.
Es posa
voleu dir?
Una mica amb tot, el Willy Toledo.
Willy Toledo està més a l'esquerra que el PSOE.
Bueno, Willy Toledo està...
Sembla?
Sí, totalment a l'esquerra. El que passa és que no els mossega mai. Sempre mossega els mateixos i per celebrar-ho he volgut retuitejar-ho.
Ai, senyor. Escolteu, vinga, traiem altres temes, si voleu. Altres temes. Barcelona... Barcelona crida... És que em fa molta gràcia aquesta notícia. Barcelona crida a reduir al mínim les escombraries per la vaga que comença aquest diumenge. Clar,
que tu busques notícies perquè el Jordi salti...
No.
Directament.
Juro, jo, escolta, si volgués crees que de veritat trauria el primer tuit que em trobo, perquè sempre és... o sigui, hi vaig rebuscant fins que trobo una cosa que dius, bueno, aquí, més o menys, igual no incendia l'estudi, saps? O sigui que no, vaig amb molta cura. Però bueno, és molt curiós. Tenim Sant Jordi, que serà una festa al carrer, i el dia següent resulta que no tindrem, bueno, hi haurà una aturada dels serveis de neteja i de recollida de residus a la capital catalana. La primera des dels anys 80. Començarà diumenge al vespre, si abans no s'arriba a un acord. Recordem que demanen doncs, que se'ls puja el sou perquè fa 2 anys, si no tinc mal entès, que no es toca. Com veieu? Bueno, és una cosa més perquè Barcelona sigui cada vegada més maca, no?
No, joc amb l'alcaldia, una ciutat plena de merda, i és això. Ara el Rafa s'està agafant el botó del pànic, diu, socorro.
No, estic curat d'espant, perquè a més, si ja no ens han tocat el gustó, no ens tocarà. Bueno, no ho sé, no mai se sap, però de moment anem bé. Com veieu aquesta aturada de la... Ho veieu que és necessari?
Bueno,
veieu...
No, desconec quins són el... Bueno, em quedo amb el que has dit tu, i a més em sembla que era des de 2018 que no els hi pugen el
sí,
sol,
se'l va
recordar.
Pot ser.
Però en qualsevol cas, no conec específicament el tema, però en qualsevol cas, el que sí que podem valorar és aquesta reacció de l'Ajuntament, no? En certa forma, de forma política. No sé, és aquesta forma de governar i de fer política que continuo sense entendre.
El populisme.
Però és infantilisme.
Bueno, és el larruixisme barceloní.
I sempre posar el pes en els ciutadans, no? Quan a qui correspon portar la gestió és a l'Ajuntament.
És que, clar,
els polítics
és molt curiós que diguin, escolta, van a fer vaga, no traieu escombraries. Aquesta és la solució.
Això és el mateix que el túnel de Glòries.
De la Bruixa, perdó. Túnel de la Bruixa. No, digue-li el nom que té.
El túnel de les Glòries és increïble.
Escolti'm, intentin no entrar tots a la mateixa vegada, però escolti'm, a veure, tornem-hi. Posa el pes i la culpa en els ciutadans quan tu ets el que has de gestionar el que saps que hi ha.
No pot gestionar. És una persona que ha demostrat per activa i per passiva que és incapaç de gestionar.
Però en aquest sentit, el túnel de les Glòries porta anys gestionant-se malament. No és tot responsabilitat de Colau, no?
D'acord.
No, perdó. Les dues legislatures...
No estic defensant Colau, eh?
Les dues legislatures de la Colau, el túnel no ha funcionat. I continua sense funcionar.
Però el projecte era d'abans, no?
Sí, però que el projecte d'abans anava tirant d'abans, s'anava a acabar, i ella va dir, oh, no. No es pot fer aquest projecte, n'hem de fer un de nou. Escolti, és que el túnel ja està pràcticament acabat. És igual, tapeu-ho tot i tornem-ho a fer.
Ah, sí?
Sí.
Vaja.
Es va tornar a tenir a licitar, no? Em sembla recordar.
Correcte, es va tornar a licitar allargant-se les obres 5 anys més. És una vergonya.
És d'aquestes coses que realment a mi em criden molt l'atenció. És a dir, un accés a Barcelona, que a més està esperant tantíssim per tantíssima gent, un lloc que és prou emblemàtic davant de la Torre Agbar, etcètera, que dona un accés directe cap al centre i que, quan s'obre... És que, clar, la reacció, la frase de... però seran les hores puntes solament, no es preocupi. Com que les hores puntes? Si a Barcelona totes les hores són puntes, pràcticament.
O sigui, aquesta política de governar posant el pes en els ciutadans i no en la gestió que has de fer tu, per la qual t'han votat, no puc entendre.
Quina gestió vols que faci? De fet, l'altre dia, en una sessió plenària del Consell Municipal de l'Ajuntament, se li va escapar amb micro obert. No sé si era la Janet Sanz o la de Colau. Què vens? Hem carregat la mobilitat de Barcelona. Amb micro obert, i va fer, me l'he deixat obert. Sí, clar, què s'espera en votant una populista sense estudis, una falsa ocupa? És que, clar, vull dir, aquesta senyora no ha gestionat ni...
La gent que la vota tindrà les seves raons per
votar-la. Bueno, les últimes eleccions va quedar segona. Està governant gràcies al Manel Valls.
Cert, totalment cert.
Doncs aquí tenim mala solució, perquè s'hauria de refer tot el túnel de nou, això jo no sé com... Bueno, jo crec que el deixaran així i esperaran... Sí, digues,
Toni. Puc dir una tercera cosa?
Home, i tant.
Aquest tema em té molt enfadat, que és el tema del tramvia per la Diagonal.
Ah, per què?
Desconec si és bo fer-lo o no és bo fer-ho. Però us en recordeu que un alcalde ens va fer votar, i vam decidir que no s'havia de fer allò? La Gina Colau, la senyora de la participació màxima, de la ciutadania, tot això, no ha fet res, al contrari, ha fet el contrari del que vam decidir fa uns quants anys. I en qualsevol cas, si volia fer-ho, podia tornar-nos a fer votar. Bueno, i no ho ha fet, ni ho ha fet,
És que hi ha molts calerons, amb el tramvia. S'ha creat una agència municipal nova, uns quants càrrecs d'assessors, que això no s'està dient. Per cert, anècdota de les meves. El dia que es votava, us en recordeu, telemàticament l'alcalde era el Jordi Hereu. I la tenia les càmeres d'abans, va apretar el botó, diu, ostres, no funciona. Diu, bueno, feu veure que sí, eh? Feu veure que he votat. O sigui, ha nascut gafat aquest projecte des del primer dia.
Per tant, jo ja dic, desconec si és necessari o no és necessari que passi el tramvia per tota la Diagonal. Ho desconec. Però de quan és l'última obra que es va fer, la Diagonal? Recorda, Jordi?
Els milions, 230 milions d'euros.
De quan?
El temps.
L'última obra d'arranjament de la Diagonal.
Perdoneu, la Diagonal fa molts anys que no s'arregla en el tram central.
No.
Home, però si es fa dos anys que està tallada tota.
No, home, no.
De Verdaguer cap avall.
No, jo vull dir de Verdaguer...
Cap amunt està tota feta nova.
De Passeig de Gràcia fins a Francesc Macià.
Tota nova.
Quan fa? Mandat del Trias, no?
Clar, el nostre mandat.
Doncs en aquest sentit...
Home, en aquella època estava treballant amb l'alcalde de Trias.
En aquest sentit, no fa tants anys com perquè ara haguem de tornar a fer obres en la Diagonal per passar quan fa uns anys vam fer un referèndum, una consulta que els ciutadans vam dir que no volíem que el tramvia passés per la Diagonal.
Al final...
Cal?
Sí. Cal. Al final passen els anys i cada vegada la cosa per mi està com més embolicada. No? Jo que soc ciutadà de Barcelona, visc a Barcelona, soc veí de Barcelona, a mi em fa una mica de pànic la ciutat. Jo realment, en el sentit de no de seguretat, perquè al final jo vaig de casa al treball, poca cosa més, però sí en el sentit del caos que es viu. O sigui, jo surto de casa sempre pensant que arribaré 3/4 tard a tot arreu. En transport privat, no en transport públic, que també podríem parlar del transport públic, de fet esteu parlant. Fem un canvi de tema abans d'acabar per conèixer, sobretot m'interessa sí, és que el temps vola aquí a la ràdio. El diari nord-americà The Washington Post ha dedicat un editorial a criticar l'ús del programari espia com el Pegasus per part d'estats com Espanya, Alemanya o els mateixos Estats Units. Toni, tu has participat activament de la vida política com a diputat, és així? I no sé com vius aquest moment d'espionatge que estan sortint als polítics, sobretot de la corda independentista, evidentment.
Faig un resum.
Sí.
Que els governs espien, crec que tots...
S'ha hecho toda la vida.
D'acord? Bé o malament, això ja cal considerar-ho, no?
Bueno,
però aquí, en qualsevol cas, quan t'enganxen i surt públicament que ho has fet, has de donar resposta.
Uh-huh.
I el govern, per ara, de Pedro Sánchez, no està donant resposta. Han de caure caps. Han de caure algun ministeri, s'han de donar respostes, s'ha de veure si efectivament s'ha fet bé o no, d'acord amb el nostre ordenament jurídic, o no s'ha fet correctament el nostre ordenament jurídic. Us dic una cosa.
Sí.
Ahir parlava amb un diputat que em deia que d'un d'aquests de les 65 persones de la llista,
sí,
que em deia que no pots saber quan t'activen, però sí quan et desactiven, quan ja estàs en el sistema, i que la seva desactivació va ser l'any 2020. Per tant, estem parlant de força temps.
Força temps.
De força temps, senyor. I de diversos governs de diferents colors.
Sí, sí, és que...
Per tant, aquí, una vegada que t'enganxen, doncs, noi, ho sento molt, dona les respostes que hagi de fer, investiga i explica-ho i demana responsabilitats a qui calgui.
Però tu saps, Toni, que tenim uns caps de política experts en no fer res, en deixar passar el temps a veure què succeeix.
Em sembla bé. El que passa és que, fixeu-vos, si no dones respostes, dones raons a tots aquells que estan dient que Espanya no és un país
democràtic. Hi ha molta gent que moltes raons les compraria, també, penso. Jordi, una frase per sentenciar.
Per què ha sortit ara i per què ho ha filtrat el diari?
Tu preguntes?
És una pregunta, en l'aire.
Sempre penses que hi ha una raó.
Per què ara i per què aquests?
Senyors, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Retomarem el tema properament. I vinga, Toni, que vagi molt bé demà, que gaudeixis de la jornada.
Bon Jordi,
felicitats.
Moltes gràcies.
Dius Jordi, quina Jordi. Sorpresa. Nosaltres que recollim ràpidament. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol Presant Ramon de Peñafort, amb un productor que diu que la Virgen del Pilar dice, Ferran Capdevila a la producció, jo mateix, el Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la paparazzi de la redacció, Maria José Mendoza, a les redes de les xarxes socials, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical, la Carla us informa ara mateix, pel qui s'escolteu la repetició del dilluns, bon inici de setmana, pels del directe, descanseu, que demà tindrem desgast, Recordem, si TEAC no ens desconvoca a les tantes de la nit, estarem en directe a partir de les 6 de la vesprada des de la parròquia Sant Ramon de Penyafort. Per tant, ho tornarem a fer. Farem camins. Fins demà.
Quan acaba el dia, comencen els camins.